més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís, en un escenari de luxe. Més de 26.000 espectadors. El Sabadell va fer un partit realment monumental dissabte a Riazor i només li va mancar el premi d'endur-se els 3 punts. Com deia Òscar Cano, per ser justos, segurament un empat era el més merescut pel repartiment de mèrits, però deixa un regust agre allò d'haver tingut la victòria realment tan a tocar, on només el Fortuna havia guanyat fins ara. El Sabadell es va quedar a res, a uns minutets d'endur-se la victòria cap aquí, cap a casa. Per cert, ara que parlo d'Òscar Cano, el tècnic arlequinat es cridassat per la graderia primer i amb ganes per part dels periodistes locals després en roda de premsa. La veritat és que li va faltar només que Barbero no hagués marcat per fer-la realment ben grossa, però crec que està fora de dubtes a aquestes alçades ja que la batalla tàctica la va guanyar amb escreix respecte a Imanol Idiáquez i que el seu plantejament va sortir gairebé perfecte. Fa 15 dies veníem de Sestao amb un 3-0 al sac, l'averaix igualat contra ells i a les portes de dos partits contra rivals de la part alta. Després d'aquests dos duels, és veritat que el Sabadell no els ha guanyat, de fet no ha guanyat cap de les tres últimes jornades, però no ha perdut ni contra la Culto ni contra el Depor i manté a ratlla la distància de 2 punts respecte al descens. Queden 10 jornades, i quines jornades! Els arlequinats encara s'han de creuar amb rivals com el Teruel, com el Promeses, com el Cornellà o com el Tarazona. Tota la carn a la graella, començant per dissabte al Temple davant l'Arenteiro.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, a Beatriz Aguilar, quan ella vulgui, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ja és segon a la primera divisió masculina de futbol després de superar el Girona a la classificació amb el seu 0-3 d'ahir al Metropolitano contra un Atlético que perd momentàniament la plaça de Champions. L'ocupa ara l'Atlètic Club, un punt per sobre de l'equip del Xolo. A segona A, avui duel de la part baixa, Andorra a Morevieta a 2-9. La Volta a Catalunya ja ha arrencat, ho ha fet fa uns minuts amb una primera etapa de mitja muntanya amb 173 quilòmetres de recorregut, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. L'eslové Tadej Pogačar és el principal al·licient d'enguany. Per cert, va baixar-se de l'avió al Prat, va agafar la bicicleta i va enfilar en bici fins a Sant Feliu de Guíxols. Carlos Alcaraz ha guanyat Indian Wells. El tenista murcià va imposar-se a la final al rus Daniil Medvedev 7-6 i 6-1 per revalidar així el títol, el que és el seu cinquè Masters 1000 de la carrera. I a 8:45, avui Barça-Calafell, hockey Lliga Masculina, jornada 19, primer contra quart, un partit ajornat en el seu dia per la disputa blaugrana de la Copa Internacional. Les portes de l'Hotel Suís ben obertes.
Comenta la recepció.
De seguida escoltem quina valoració ha fet Òscar Cano del puntàs aconseguit a Riazor, al seu antic estadi, en el Deportivo 1, Sabadell 1. També va empatar el Sabadell B, la victòria ajustadíssima de l'Estrelpool Natació Sabadell de waterpolo masculí, el bitllet de 3 sabadellencs més per París 2024 amb els hispanos d'handbol, l'Oar Gràcia Femení i el seu empat, i a les acaballes bastant ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
Una destitució per començar. Íñigo Vélez de Mendizábal cessat a la Ponferradina després d'empatar sense gols contra el Lugo. Per fer-nos a la idea, en cas d'haver guanyat aquest últim partit, els del Bierzo serien ara mateix co-líders. Estan a només 2 punts del Depor. En té 52 l'equip coruñés, 51 pel Barça Atlètic i el Nàstic, amb 50, insisteixo, la Ponferradina, 48 pel Fortuna, que va empatar en l'estrena de Freddy Álvarez a Lleó. La Culto és sisena, amb 44 a 4 del play-off. A baix, Cué, el Rayo, 24, la SD, 25, amb 27, Tarazona i Teruel, 28 pel Sestao River. El Sabadell en té 30, segueix marcant la permanència amb 2 de marge. I per sobre seu, el Real Unión en té 2 més, el Promeses 3 i el Cornellà allà 4. Segueixen les crítiques arbitrals, això no canvia, a Corunya, mira que va ser tranquil el partit, doncs ara la història és que suposadament s'hauria de repetir el penal perquè Hurtola estava avançat. La normativa, això sí, diu que si la pilota no entra, només es repeteix si la infracció del porter influeix clarament en el llançador, que no sembla que fos el cas. De fet, al relliscar-se, la toca dues vegades, amb la qual cosa, en tot cas, seria lliure indirecte a favor del Sabadell, ni tan sols servei de porteria. Per cert, Lucas Pérez va tirar d'ironia, i no de massa modèstia, per què no dir-ho, per comentar aquesta jugada del penal fallat.
Me están pasando algunas cuantas cosas. Cumplo ciclos, me expulsan, me resbalo. No está la categoría hecha para mí, entonces intentaré irme pronto con el Depor para arriba. Espero que me lo brinde la primera vez, ojalá, por favor.
Doncs veurem si acaba passant o no, però no està feta la categoria pel senyor Lucas Pérez, en fi. I a l'altre grup, com està la cosa? El Castellón guanyava 2-1 al 91, el duel directe contra el Córdoba, i el va acabar perdent 2-3. Per tant, el Córdoba li guanya la baraix i es planta ja segon, empatat amb l'Ibiza i a només 3 punts del líder. El Màlaga està a 2 dels segons, per tant a 5 del primer classificat, i per cert, també hi va haver derbi de filials, que va guanyar l'Atlético de Madrid B 2-0 al Castilla.
La notícia curiosa.
Parlant de l'altre grup, Jaylen Brown, jugador dels Celtics de Boston, pot sonar rocambolesc el que he dit ara, apareix en una convocatòria amb la jaqueta del Córdoba Club de Futbol. Ho hem vist a les xarxes dels mateixos Celtics. El jugador de l'NBA va visitar l'equip andalús l'any 2017.
De quin partit no estarem pendents?
Del Willikis contra el Green City a les 11 de la nit, hora d'aquí, Premier League d'Antigua i Barbuda.
I a les xarxes socials.
Un vídeo que s'està fent viral de Dani Sánchez, l'exarlequinat, ara al Màlaga, fent un sprint amb els estris de les assistències mèdiques perquè el seu company Dioni fos tractat abans. El punt havia rebut un cop perillós i els responsables mèdics van entrar al camp a un ritme, podríem dir, massa pausat en comparació amb la velocitat del futbolista malagueny.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa va per llarg, Dos exarlequinats, Dopi Xapi Arnau, l'ex del club encara resident a Sabadell, Nani Guiu, i l'exnedadora sabadellenca Judit Ignacio.
L'enquesta.
I acabem amb la pregunta de cada dilluns. MVP 946 és l'etiqueta que heu de fer servir per triar qui va ser per vosaltres el millor d'aquest 1-1 a Corunya, d'aquest Depor 1 Sabadell 1. Votació oberta fins les dues.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, entrem en matèria amb el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Tot bé?
Bona tarda.
Bé, anem tirant, no?
Anem tirant.
No vam fer aquesta pregunta dissabte en el Sabadell en joc, per tant, te la trasllado avui. Per tu, qui va ser el millor a Riazor?
Hosti, doncs mira, ara m'agafes així amb el peu canviat. Línies generals, malgrat que l'última jugada és dels que surt a la fotografia, jo posaria Pau Resta com el que va completar el partit més regular al llarg de tots 90 i llargs minuts.
Avui vèiem les imatges dels gols a la redacció, ara després hi aprofundim, però és curiós perquè són els mateixos protagonistes per partida doble. En el gol del Sabadell és Toni Herrero qui fa una pantalla que no permet a Barbero seguir la marca, es passa de frenada després al punta i arriba tot sol Pau Resta per fer el 0-1, i en canvi, en el minut 89, Barbero, que és davant de centre, marca l'empat amb un salt amb Herrero i amb Pau Resta. O sigui que ja és curiós que els dos gols tingui els tres mateixos protagonistes. Venim d'empatar Riazor. Segurament la majoria pensava que aquí tocava llepar, que a Riazor, plaça difícil, gairebé tothom surt escaldat. I com seria el partit del Sabadell, que tot i l'empat el regust no és positiu?
Sí, com a mínim en calent és evident que no ho va ser. Després ho vas analitzant en el pas de les hores i jo diria que ara ja gairebé tots podem compartir que és un autèntic puntàs, sobretot per això que dius, perquè a qualsevol travessa inicial haguéssim donat per fet que s'havia de perdre, a qualsevol aposta inicial tots haguéssim signat un empat abans de viatjar cap a Corunya. En els minuts posteriors al final del partit és cert que va deixar aquest mal sabor de boca, fins i tot perquè el partit va ser molt bo, el del Sabadell. A la primera meitat és cert que Òscar Cano li guanya clarament la partida a Idiáquez en el plantejament tàctic, sorprèn en aquest sentit el tècnic arlequinat al deportivista. És cert també que el Deportiu era de potencial a la segona meitat per ofegar el Sabadell, per no deixar-lo pensar, i malgrat tot diríem que sense ocasions d'aquelles que dius claríssimes a favor del conjunt corunyès, més enllà que va tenir un penal que Lucas Pérez va enviar als núvols, i això sí, va saber aprofitar aquest desajust final, molt marcat per tota la jugada en ella mateixa, però al cap i a la fi això és per vius, això és per murris, i al final el Deportivo va ser més llest, anem a dir-ho així, i va saber aprofitar el seu moment per acabar salvant un puntet en el seu cas.
Sí, segur que al vespre en parlarem més. Al Tribuna Preferent, avui amb el Sergi Parc, i ja avancem que tindrem a David Estals protagonista d'aquesta acció prèvia al gol. Però, si et sembla, Sergi, fem un petit tastet, perquè està mal defensada. És una pilota que en el camp, a mi em dona la sensació que va tan passada que anirà fora directament i, en canvi, l'acaba despenjant per colar-la dins de la porteria Barbero. Però és que l'acció que precedeix això és un jugador, Jeremai, del Depor, que s'enrampa, que té problemes musculars. Hortolà està tan tranquil a la porteria amb la pilota a les mans i podia haver esperat que l'àrbitre aturés el partit i l'envia fora a servei de banda. I a partir d'aquí el Depor fa, per mi, comet una cosa que és molt lícita però que a la vegada és molt lletja també.
Sí, al final Barrero, que de fet és qui després acabaria sent a les postres el golejador, més que anar a ajudar a que aquesta pilota la recuperi el Sabadell, fa la impressió que va a intentar molestar a David Estals. No sé si és fruit del minutatge, si és fruit de l'atenció, si és fruit de tot plegat. Estals no està precís, precisament perquè veu venir el jugador del Deportivo i no se'n refia de poder perdre aquesta pilota. S'ha de dir que des de la banqueta del Depor estaven demanant que no es tornés la pilota. És cert que Barbero diu,
sí,
en tot cas, versió d'Estals, diu que estava disposat a tornar-la, però és cert que el gest és molt poc natural.
L'esprint per fer la pressió no sembla que sigui com per dir que te la torno al porter.
Per això dic que és un gest molt poc natural. Crec que Estals, per tot plegat, no s'acaba d'enrafiar que el davanter del Depor realment li torni la pilota. Entre una cosa i una altra, enviem una pilota a banda, que havia de ser de totes pilota per al Sabadell, i al final la resta ja és història. Ja sabem, sí, tots com és el desenllaç de la pròpia jugada.
La centrada, ens la mengem al segon pal, i la rematada que acaba significant l'1-1 en el minut 89, és que quedaven 3 segons per arribar al temps afegit, i tot i així va tocar patir després, perquè déu-n'hi-do com va tronar a Riazor, amb més de 26.000 espectadors, dels quals un centenar llarg d'arlequinats, que també en el seu moment, quan van poder, van deixar-se escoltar, i de tant en quant s'escoltava algun crit de Sabadell, Sabadell, tot i ser 26.000 contra 100. Tu veus el còmput general del partit i dius, home, segurament és el més just, el repartiment de punts. El que passa és que, clar, et poses per davant, el que influeixi molt el desenvolupar de la segona meitat, i després, que jo crec que, tal i com està muntat el negoci, un equip de Primera Federació anar a Riazor i guanyar, i a sobre fer-ho, allò amb la sensació que el més normal hagués estat un 0-2 o un 0-3, és que això no succeeix mai. Ho dic perquè el Sabadell, fins i tot a la contra, va tenir alguna arribada, la d'Abde Escurat, que acaba trencant la promalament desviada, la triple ocasió que queda morta dins de l'àrea, la falta d'Àlex Gualda, no són ocasions clamoroses algunes, però sí que si tu fas el 0-2 a la contra, tampoc hauria passat res.
No, aquí va cremar les seves oportunitats, el Depor va tenir per haver empatat abans el partit, algú d'allà fins i tot et dirà que en cas de que haguessin empatat abans podrien haver tingut més opcions encara per haver capgirat el marcador, però és cert també que el Sabadell en va tenir les seves, el que està clar que al final si et vols saber a molt o a poc a l'empat, només has de veure que el Sabadell va resistir fins al minut 90, com estem dient. I en aquest sentit, Òscar Cano, començarem a escoltar el tècnic arlequinat d'algun dels millors moments de la seva roda de premsa a Riazor. Sí que té clar que en un primer moment, com dèiem abans, Adri, va costar donar-li valor, posar en valor realment el punt que s'havia aconseguit, pel minut, perquè era difícil de pair quan gairebé ja ho tenies a tocar i quan ja gairebé començàvem a il·lusionar-nos amb ser el segon equip que era capaç de guanyar aquesta temporada a Riazor. Dono la dada perquè ens fem una idea de la dificultat que tenia el que va estar a punt d'aconseguir el Sabadell, però que ara sí, s'ha de saber calibrar, diu Òscar Cano, en la seva justa mesura, perquè l'empat, just, segurament, al final és un premi molt gros pel Centre d'Esports Sabadell.
Yo creo que el empate es justo, hay que ser honestos, pero sí que es verdad que por el minuto en el que lo han conseguido, pues se me queda mal sabor de boca, ¿no? Pero hay que valorarlo todo, ¿no? Esto es un campo muy difícil, lo digo con conocimiento, porque he entrenado aquí y era muy difícil, ¿no?, para los equipos rivales puntuar en Riazor y bueno, y a partir de aquí nosotros a seguir compitiendo nuestra liga y ojalá el Depor salga d'una vez de la categoria donde no debe estar.
Doncs un plantejament monumental, el que va fer el Sabadell d'Òscar Cano allà a Banca Riazor. Deies tu, l'única derrota de tota la temporada de les que couen contra el filial del Celta de Vigo va ser per 0-1 també, per fer-nos la idea precisament d'aquesta dificultat que comentàvem. Li van sobrar 5 minuts a l'equip, però és que l'equip va estar a un nivell excels, realment.
Sí, un plantejament, com dius, després en parlem, algun dels canvis que va introduir Òscar Cano en quant al dibuix, en quant al plantejament d'aquest enfrontament. Però és evident que l'equip va estar sensacional. O sigui, com dius, un plantejament majúscul que, a més, va estar a punt de sortir pràcticament rodó. És per això, segurament, que Òscar Cano vol felicitar i felicitava els seus homes per com havien competit, per com havien donat la cara en un partit, insistim, més enllà d'alguna que altra errada, com, per exemple, l'acció que acaba significant l'empat a un, el Sabadell va estar a un nivell altíssim, com requeria una visita com aquesta.
Cuando sacas algo, pues siempre suenan muy bien, y si no, pues todo el mundo le busca defectos, como es lógico, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha estado sensacional los centrales, la primera línea de presión muy bien, hemos sido capaces de no dejar maniobrar a sus mejores jugadores, a los que en este momento tienen un mayor poder de desequilibrio.
Doncs va estar sensacional, deia, agafant la paraula literal del granadí al Sabadell. Un Sabadell, per cert, que avui té dia lliure, Allò de jugar de dissabte en dissabte canvia tot el planning. Després de la tornada, després del partit, el mateix dissabte, des de Corunya en avió, ahir dia de recuperació, d'entrenament suau. Avui dia lliure, demà comença a preparar ja el Sabadell Arenteiro d'aquesta setmana, segon rival consecutiu gallec que es trobarà en el camí al Sabadell. Però és que tu veus a l'últim tram de competició, Sergi, i deia el mateix Cano fa 15 dies mal comptats a les Llanes que estava emprenyat amb com havien deixat escapar la Baraix amb el temps afegit, amb els dos gols a última hora del Sestao River. Veníem d'un 3-0 i venien dos partits especialment fotuts, de dos equips candidats a la part alta, la Cultural i el Deportivo, a més en el cas de l'equip gallec allà, a Riazor, amb tot el que això suposa. I clar, podem fer la lectura que tu vulguis, Sergi. D'una banda, són tres jornades consecutives sense guanyar. Però és que de l'altra no has perdut contra cap dels dos, ni Cultural Leonesa ni Deportivo de la Coruña, amb bones sensacions. Encara que se t'hagin escapat dos punts a les acaballes tant un partit com a l'altre, fregant la victòria en tots dos casos. I sobretot, pel que interessa ara, faltant 10 jornades pel final, 30 punts en joc, mantenint la teva distància de dos punts, sempre el Sabadell és qui marca la permanència, però des de fa 3 setmanes sempre amb aquest coixí de dos punts.
Sí, com dius, lectures en pots treure les que vulguis. És evident que el Sabadell ha desaprofitat jornades per haver tret el cap i per haver ampliat fins i tot encara més aquesta distància respecte a la zona calenta. Per contra, si vols fer la lectura positiva, malgrat aquestes 3 jornades consecutives sense guanyar, només havent sumat 2 dels últims 9 punts possibles, l'equip, com estàs comentant, es manté fora del descens, a 2 punts d'aquesta zona calenta que ara mateix doncs encapçala el Sestao River. Serien els bascos els primers que perdrien la categoria després del ball de resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana en aquesta 28a jornada.
Han reaccionat tot això els biscaïns? O sigui, van guanyar el duel directe contra la SD Logroñés, van guanyar el duel directe de 15 dies abans contra el Sabadell i gràcies a Déu van perdre el Johan Cruyff, però la sensació és que l'equip de Calle està aquí ja donant guerra,
A mi la sensació que em dona és que ningú s'està despenjant tret de l'ASD, que potser és l'equip que...
El Rayo.
Sí, però el Rayo va estar ahir a punt de sumar 3 punts a Ocar Vallinho, Va estar a Espinheiro, se'ns va avançar 2 vegades en el marcador. És el que l'Arenteiro és d'aquests equips que et competeix fins al final i va acabar semblant un punt. Ja et dic, per dinàmiques diria que l'ASD... No et diria jo de què s'ha deixat anar, però que és l'equip que ara té pitjor... Fa un tuf més complicat de sobreviure. Però bé, en tot cas, l'equip, amb aquesta reacció que ha demostrat, sobretot des de l'arribada d'Òscar Cano a la banqueta, adverteix una vegada més el tècnic granadí de que tot el que està fent l'equip s'ho està guanyant a pols, és a dir, aquesta sensació de mantenir-se fora és fruit de la feina i dels resultats, però també torna a avisar que això és una muntanya russa de 10 partits, de 30 punts en joc i que encara han de passar moltes coses, bones i no tan bones.
Me dice que esta gente que tengo ahí en el vestuario ha hecho un trabajo de locos, porque estábamos hundidos con 7 puntos y hemos sido capaces de competir en todos los lugares, en todos los lugares. Y eso sí que me deja satisfecho, ¿no? En relación a los puntos, pues bueno, pues estar por encima del descenso mucho mejor que estar dentro de él, ¿no? Pero van a suceder muchas cosas de aquí a final de liga. Va a haber mucho altibajo. Y en eso altibajo espero que el equipo siga entero y siga compitiendo al nivel que lo está haciendo ahora, ¿no?
I dèiem abans, per treure una mica més el bisturí i anar més en profunditat en l'anàlisi tàctic d'aquest Depor 1, Sabadell 1, que havia introduït canvis Òscar Cano, si bé l'alineació amb matisos, amb l'ascensió de Vladis Kopotun, que no ve a viatjar a la Corunya, amb un Baselga que repetia titularitat i que després n'hem de parlar perquè va durar molt poc, realment, malauradament, tercera lesió ja del Saragossà en el que portem de temporada, però amb aquests dubtes, no?, de si jugava Marro, de si tornava Moyano a l'11, però les cares eren com molt reconeixibles de l'alineació d'Òscar Cano. Ara el dibuix el va canviar. Normalment juga amb tres centrals, juga... anant a buscar també molt amunt els rivals, però crec que va sorprendre bastant. Amb línia de 4 al darrere, tenint en compte que Melibia encara no està per poder jugar amb un dels dos centrals, no tres, sinó dos, que ni tan sols era central, Maestre, i que també va estar a l'altura, i mai millor dit, per lo bé que va en el joc aeri. Amb Calavera ja no jugant com a tercer, com a central extern, sinó segurament més com a lateral dret, la seva posició més nata, despenjant una mica més amunt a David Estals. És evident que el Depor per moments et sotmetia al darrere i que et provocava que tu t'enfonsessis, però després, amb aquesta gent en tan bon peu per dins, Salvador, Moya, Nodome, fins i tot Abde i Estals des de les bandes, quan va tremar-lo després en el lloc de Baselga, el Sabadell va tenir estones de també fer alguna possessió llarga i de generar aquest punt de neguit al Depor.
I de tots aquests canvis, potser el que més va sorprendre, i ja feia setmanes que s'estava cuinant i que l'estàvem esperant, era el de veure Estals per davant de Calavera. Com dius, en aquesta línia de 4, el de Cabra del Camp va jugar la seva posició més natural, anem a dir-ho així, com a lateral, i en el cas de David Estals, una posició també més natural per ell, que és com a home d'atac, com a carriler més ofensiu, i aquí és on va agafar contrapeu, crec, l'Òscar Cano amb el seu plantejament al Deportiu. Explicava al final del partit el tècnic andalús del Sabadell què buscava amb aquesta posició de David Estals.
Cuando pierden el balón van rápido a buscarte a tu campo, y evidentemente nosotros no nos podíamos dar con el pase el tiempo que requiere que el chino llegue a dañar, en este caso, a Valenciaga y a Pablo, ¿no? Que es lo que pretendíamos, ¿no? Tener percutir por esa zona y por la contraria también, ¿no? Con Moyano, ¿no? Y como no había tiempo, pues que esté el chino ya puesto allí, ¿vale? Para cuando recuperemos la pelota, pues no tuviese que hacer grandes recorridos, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha salido bien. Por el otro perfil buscábamos otra cosa. Sabemos del momento por el que está pasando Mella. Y más que el duelo con Toni, había que impedir con Moyano que hubiese una línea de pase, ¿no? Clara, entre su primera línea y Mella, ¿no?
Doncs l'explicació tàctica d'Òscar Cano, jo estic convençut que no se l'esperaven a Corunya. I després, clar, evidentment, el fet d'anar 0-1 per davant en el marcador al Sabadell condiciona també el plantejament de la segona meitat, però pràcticament les solucions tàctiques que ofereix Idiá, que fa el seu equip, és posar un tercer central per alliberar més les bandes, començar a treure, a retirar el terreny de joc laterals per posar jugadors més ofensius, i al final acaba sent 3 al darrere, Lucas Pérez, que se la jugava estil el jugador que té bon canell en bàsquet, totes per mi, i a partir d'aquí jugar, i vinga, jugadors ofensius. Però li va costar Déu i ajuda al Depor de refer-se, de tot això.
Sí, i va trigar, doncs, això, a trobar el premi, malauradament, que el va trobar en el tram final de partit. Però sí, és evident que ahir, dissabte, millor dit, el plantejament d'Òscar Cano, crec que, com dius, va agafar contrapeu al tècnic basc del Deportivo de la Corunya, i li va costar molt donar amb la tecla per com intentar contrarrestar el que el Sabadell li estava plantejant al Depor damunt del terreny de joc.
Anem amb la morbositat o què, Sergi?
Som-hi.
Mira, tinc el vídeo fins i tot preparat aquí, del moment en el que anuncien per la megafonia que Òscar Cano és l'adestrador, l'entrenador del Centre Esport Sabadell. Així reacciona en aquell moment Riazor. I la veritat és que després, més enllà dels xiulets en la prèvia del partit, podríem dir que no hi va haver sorpreses, ni en la reacció del públic, ni fins i tot... Mira, diré una cosa, per mi la gran sorpresa és que només li van fer una única pregunta a Òscar Cano, amb la de ganes que hi havia entre la premsa coruñesa i que no es van estar d'amagar-ho, perquè ja des de la prèvia, en converses informals a la zona de premsa de Banca Riazor, ja t'ho feien saber que li tenien moltes ganes, el tècnic gallec. No sé, van intentar buscar-li una mica les pessigolles. També et dic, crec que no van sortir-se'n, eh?
Sí, per buscar sensacions personals, eh? Jo m'esperava més esbroncada, del públic, o sigui, em va semblar que era una xiulada que s'esperava, però per tot el que s'havia anat parlant al llarg de la setmana i pels inputs que arribaven, allò que diem a vegades de les xarxes socials, semblava que havia d'estar Coruña i part de la província en contra, i va ser una xiulada correcta, fora de to, però molt, molt normaleta, i com dius, després, per tota la calentura que semblava portar més d'un company d'allà, la veritat és que estic amb tu. Em va sorprendre que la cosa acabés sent amb un únic company, en aquest cas el de Ràdio Coruña, el de la cadena SER, que es va, vaig a dir-ho així, que no se m'ho prenguin malament, es va atrevir a preguntar-li a Òscar Cano. Però com dius, no va haver-hi sorpreses, li van buscar les pessigolles, li van preguntar per dos en un. En primer lloc, per la rebuda que li havia donat Riazor, i en segon lloc, torna-hi allò que diuen, tornem-hi un altre cop amb la pel·lícula de Jeremy. Recordem, tothom apostava perquè Jeremy havia de tenir més minuts la temporada passada, Òscar Cano no li va acabar de donar, aquesta setmana se li preguntava a Jeremy per aquest tema, va dir que ell no tenia cap problema amb Òscar Cano, que de fet s'abraçarien, vull pensar que ho van fer, si es trobaven per l'estadi de Riazor.
Amb Òscar Cano no t'ho puc assegurar al 100%. Amb Elías Martí he vist una fotografia de la Voz de Galícia que l'està abraçant directament.
Doncs això és el que deia el propi jugador en aquest sentit, que no hi havia cap problema, però Sant Tornem-hi. Li van voler preguntar, li vam llançar per aquí la pel·lícula i està clar que si alguna cosa té Òscar Cano és que se'n surt bé d'aquestes històries que ja són molts quilòmetres a les esquenes i que va deixar, jo diria, allò amb un pam de nas a qui esperés que la cosa anés una mica més calenta.
Es que son las mismas preguntas de hace un año, es decir, no me apetece contestar eso. Yo dije que Peque es un jugador de primera división, que necesitaba los tiempos precisos, y si no lo hice debutar dos meses antes o dos meses después, pues le pido disculpas a Peque, ¿no? Está claro que en ningún momento yo he dicho que Peque no sea un jugador de primera división, ¿no? Y si le preguntáis a Peque y dice que valora todo lo que hicimos con él, que no tiene nada en contra mía, etcétera, etcétera, y seguís redundando en las mismas preguntas, pues tiene mucho que ver con lo que tiene que ver.
Doncs això, que té més a veure amb les ganes que hi havia de posar el dit a l'ull i a veure per on saltava el tècnic del Sabadell, que segurament no tant amb la realitat. Per cert, que dins d'aquesta resposta, una més. En aquest sentit, Òscar Cano, per reiterar el que ja havia dit a la prèvia, el que va dir en el post i el que segurament diria d'aquí un any si li tornen a preguntar, que jo no descarto que la pròxima visita a Riazor algú encara li tornés a preguntar per aquesta cançó. Ni una mala paraula en tots aquests mesos. I mira que la sortida va ser estranya, per no dir algun altre adjectiu, en contra ni del Depor, ni de la seva gent, ni de la seva afició, ni de la seva premsa, ni de ningú.
No vas a sacar de mí ninguna mala palabra, porque no la siento. No siento ninguna, nada que sea, es decir, desde que yo llegué aquí hasta hoy, ¿vale? No tengo ningún reproche hacia ninguna persona, por más que hayan cantado contra mí, porque sé lo que sufre el deportivismo. Buscar en la hemeroteca a ver si yo he tenido alguna palabra en contra de cualquier aficionado, de cualquier jugador, de cualquiera de vosotros, cuando he tratado con falta de respeto, y no la encontraréis, ¿vale?
Y de fet, yo creo que eso, al final... És veritat que és una plaça tan gran que trobaries opinions per tots els gustos i que si remenes aquí a xarxes socials veuries dels que continuen tenint-lo realment enfilat, però entre la pregunta, la resposta i el posterior tuit d'Òscar Cano hi havia respostes de tot tipus, però hi havia algunes de dir no té ni cap ni peus fer només una pregunta i que sigui aquesta, deixeu-lo ja, si us plau, que ja ha marxat i mai ha tingut una mala paraula pel Depor, una altra que deia no és que em caigui massa bé no, però l'obsessió d'aquí és digna d'estudi, o d'altres que diu fa temps que ja no entrena i no ha tingut cap mal gest, per tant, fins i tot, mira, amb el tuit que deia, que no sé si el vas veure, Sergi, el tuit d'Òscar Cano, no? El de, no sobre el Depor, sinó sobre el Sabadell, em refereixo, eh? Amb la fotografia del centenar llarg de seguidors del Sabadell a Riazor, teniu un valor incalculable, gràcies per tot, no sabeu el bé que li feu al vostre club, als nois i tots els membres d'aquest staff, estem infinitament agraïts, aquí no es rendeix ningú, vamos Sabadell, deia Òscar Cano, i entre d'altres respostes, un de Corunya que deia, si no ho dic, exploto, no es mereix la persecució que està rebent, va arribar, no va complir amb el seu objectiu a mitges, perquè mai sabrem què hauria passat amb ell al playoff, va deixar alguna tribuna arada, diu, i se'n va anar. Sense més, és un bon entrenador. Per tant, opinions per tots els gustos, però és evident que el punt de picant no havia de faltar allà a Corunya, i jo crec fins i tot, Sergi, que cou encara més que sigui després d'haver-li pispat dos punts al Depor.
Sí, segurament tothom donava per fet, i també a Corunya donaven per fet que havia de ser un partit amb un altre guió. El desenllaç no sé si va igualir la festa d'alguns, també del que podien haver esperat que passés després al finalitzar el partit, però sempre ens quedarem amb el dubte de que hagués succeït en una altra situació que no es va donar, per tant, no cal donar-li tampoc molta més volta.
Anem a parlar del futur del Sabadell. Va, ja un cop hem superat aquesta polèmica que envoltava Òscar Cano i el seu retorn a Banca Riazor. Gairebé 5 minuts per sobre de 2:15 en directe a l'Hotel Suís, donant-li voltes a aquest puntet, aquest puntàs, digueu-li com vulgueu, que va treure el Sabadell de Corunya. El calendari, Sergi, tu el tens al cap o no?
Sí, a curt termini sí, eh? No vagis molt més enllà. Ja sé que queden només 10 partits, però a partir del quart o cinquè ja em perdo.
Entrarem en l'últim quart de Lliga, al descans d'aquest dissabte, als vols de les 9 de la nit, quan s'hagi consumit ja la primera meitat del Sabadell Arenteiro. Et repasso rivals perquè déu-n'hi-do, eh? O sigui, el que queda, si ara veníem d'un Culto i Depor, dos equips de la part alta de la classificació, però aquí encara queda per davant molt, molt ferro, eh? Arenteiro aquesta setmana, després en Setmana Santa, fora de casa, Fuenlabrada. Ha de venir el Teruel, que està a la part baixa de la classificació, però promet una guerra. Anem a Tajonar, amb un Promeses que semblava que estava en caiguda lliure, però que va guanyar a Salamanca. Ara mateix 4 punts per sobre, però veurem quan arribi aquí, el Cornellà, que ha de visitar la nova Creu Alta 15 dies després del Teruel. Anirem a Salamanca, per jugar contra Unionistes, òbviament. Ve el Nàstic aquí. Anirem a Tarazona. Atenció amb aquest partit, antepenúltima jornada. I les dues últimes, qui sap si amb alguna cosa en joc, té pinta que el Lugo no, però veurem la Ponferradina, i més amb el canvi d'entrenador que han fet avui mateix. Ponferradina aquí a casa, Sabadell-Ponferradina, que, de fet, estic pensant, l'any de segona divisió, l'últim partit a casa també va ser un Sabadell-Ponferradina, abans d'anar a Miranda, abans del descens a Anduba, entre el Corcón i Miranda d'Ebre, va ser la Ponferradina aquí a casa. I acabem l'any, o el curs, a l'Anxo Carro, a Lugo. Hi ha un duel directe que potser aquí està la mare de tot. O sigui, Tarazona, sí, sí, Tarazona, home, Teruel, Cornellà...
Queden partits encara del que ara mateix, en aquesta final de jornada 28 i abans d'arribar a la 29, són duels directes. Està clar que no sabem com arribaran alguns equips més enllà d'aquesta primera o segona setmana, és a dir, més enllà d'Arenteiro i la visita a Fuenlabrada, però que ara mateix intuïm que per molt que la cosa es canviï, ha de ser un canvi molt radical, doncs perquè quan vingui el Teruel no estiguem aquí frec a frec, perquè quan anem o vingui el Cornellà també a casa no estiguem frec a frec. Bé, sobretot cal vigilar i molt aquests dos últims partits a casa, perquè s'intueix sobre el paper que són dos equips que s'estaran jugant. Ja no sé si l'ascens directe, queden moltes setmanes, per tant, pot haver canviat molt el panorama, però que és segur que Nàstic i Ponferradina, que són els dos últims que visitaran el Temple aquesta temporada, segur que estaran en la guerra del play-off per molt que els hi vagi molt malament, d'aquí a llavors la història molt hauria de canviar a l'escenari.
A Tarragona, pendents i agraïts del que va passar a Riazor. Ells van empatar al Front Stage Stadium de Cornellà i molt agraïts. Veia algun missatge, fins i tot, amb un punt irònic de dir, jo no sé per què, sembla que ens portem malament, perquè al final ens anem donant cops de mà mútuament. Aquest puntet que va sumar el Depor, jo crec que a Tarragona s'esperaven que fossin 3, però vaja. Per anar al curt termini, després tindrem una trilogia de rivals directes, Teruel, Promeses i Cornellà, però ara venen dos fins a Setmana Santa, que són, jo diria, dos equips que estan en zona tranquil·la, no? Que poden respirar dins del que és la Primera Federació. Arenteiro primer dissabte a les 8 aquí, i després dissabte Sant, dissabte de Setmana Santa, el Fernando Torres de Fuenlabrada, dos rivals que aquests no són directes.
Sí, aquests, que se m'entengui el que diré, perquè tornem-hi, perquè poden passar moltes coses, en 30 punts en joc encara poden passar moltes coses, però diria que Arenteiro i Fuenlabrada, ara si no fos, perquè en aquesta Primera Federació sempre estàs jugant alguna cosa, quan no és el playoff és la Copa del Rei, i quan no vigilar amb el retrovisor que no se t'apropin els de darrere, diria que són els dos típics equips que ara mateix, a la jornada 36, han de tenir els deures fets sense massa més objectiu. Potser la Copa com a premi, no sé si menor o no, però la Copa com a premi o al·licient en tots dos casos. Però sí, dos equips que estan en una zona tranquil·la, que haurien de tenir la permanència pràcticament virtualment garantida en qüestió de setmanetes, i que els hi quedarà això, saber si un cop tenen l'objectiu assolit d'estar tranquils, van una mica més enllà, o el que també pot passar, i parlaves abans del Lugo, que siguin equips que es deixin anar una miqueta. No ara, no a curt termini, no pel que afecta el Sabadell, sinó a les properes setmanes. Però, en tot cas, Arenteiro, que ja va demostrar que a casa seva és un equip molt farragós, fora de casa, la veritat és que baixa un puntet, però continua sent un equip molt i molt competitiu al conjunt de Javi Rey. Per tant, al tanto que potser no té el nom d'altres, no té l'etiqueta que tenia, no, això, no? La Cultu, el Depor d'aquestes últimes setmanes, però és un equip que crec que no li posarà les coses gens fàcils al Sabadell dissabte al vespre.
I anem a fer repàs de danys, perquè déu-n'hi-do, tenim a Pau Resta a una de la suspensió, però continua encara aquí resistint l'empordanès, i que duri, perquè Melívia no fa pinta que arribi per aquest partit encara. Tenim pendents, veurem com evoluciona, Raúl Baena, que no va anar a la Corunya. Sí que va viatjar, però no va tenir minuts, tot i escalfar-se, Ricard Pujol, per tant, un efectiu que recupera aquí Òscar Cano. I recordem, Sebas Koula ha marxat amb la selecció de Burkina Faso, per tant, el tercer porter arlequinat no estarà en aquesta convocatòria. Estals, protagonista avui, es perd aquest compromís, el Chino, perquè acaba de veure la cinquena targeta, a més d'aquelles que condicionen, des del principi de partit a Riazor, amb una groga, i el nom propi, Marcos Baselga. És que no som capaços d'encadenar dues bones notícies en el cas de l'aragonès, Tercera lesió muscular del que portem de temporada, amb un punt de mala sort, perquè aquesta vegada és una trepitjada que provoca que en el mal gest posterior es lesioni a l'adductor. No sé si tenim notícies o és molt d'hora encara, però fa pinta que no arriba segur.
No, tot fa pinta que no arribarà, encara sense comunicat oficial de l'abast d'aquesta lesió, d'aquest últim contratemps en el qual ha caigut l'exjugador del Calahorra. El jugador s'ha dit pel Real Zaragoza, però, com dius, gairebé fem allò d'una de freda i una de calenta. És cert que era el jugador referència, havia de ser-ho a Riazor, va caure lesionat abans de la mitja hora, el va substituir Marruecos. Per contra, dintre d'aquest capítol de notícies positives, cau Estals, però també recupera Òscar Cano Vladis, que precisament era l'absència de les més sonades que va tenir l'equip davant el Deportivo de la Corunya. Per tant, allò que diem, les que entren per les que surten, per mi, de tot el capítol d'incidències en aquest sentit, la baixa d'Estals, la més preocupant o la més complicada de suplir, per tot el que t'aporta el Chino, per tot el que t'aporta el jugador de Poble Nou de la Salut, ja no només futbolísticament, sinó a nivell de caràcter, de ser el jugador que realment és el motor anímic d'aquest equip, i en un partit com el de dissabte, tant de bo que no, i l'equip sigui capaç de suplir-ho, però crec que és d'aquells partits on, si la cosa es complica, el Chino et dona un plus que no trobarem a faltar.
Sí, tàcticament, segurament, si repeteixes, per exemple, plantejament respecte a Riazor, ja ho tens cobert, perquè al final tu surts amb Calavera com a lateral i per davant d'ell algun Marro, algun Soto jugant com a extrem i, o fins i tot Dome caigut a banda i el sistema tàctic no se'n ressenteix, però és que és l'esperit d'aquest equip, David Estals, el xino, i l'hauran de suplir entre tots. Traient, crec, Tajonar, que és diumenge a les 12, la resta de partits són tots en dissabte, per tant, només cal preguntar a quina hora, que en aquest cas és bastant tard, a les 8 del vespre, i com queda la setmana, Sergi?
Doncs mira, que avui, com deies al principi, l'equip ha descansat, demà tornen a la feina a Sant Oleguer, preparant aquesta cita de dissabte, recordeu, des de 7:45 ens hi posarem els del Sabadell en joc, i que ja, per acabar d'arrodonir a modo d'agenda, que avui és dilluns, que no tenim a Pau Vituri, però Sergi Parc i Roger Baret ens tenen preparat el Tribuna Preferent, dèiem, amb Estals com un dels protagonistes, amb tota la ressaca de Riazor, i amb alguna altra sorpresa, també dins del Tribuna Preferent. Va.
Vinga, va, faré un petit spoiler només. De les dues sorpreses que hi han, un va tenir un pas anecdòtic, fugaç i testimonial pel Sabadell, i l'altre és una autèntica llegenda. I fins aquí puc llegir a les 7 del vespre al Twitch de Ràdio Sabadell. Sergi, frenador i a descansar.
Fins ara.
Abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Igual que el primer equip, el filial del Sabadell també va empatar. El segon equip arlequinat i el Figueres van signar les taules a Olímpia 0-0 en el duel directe de la segona posició de la Lliga Elite. S'enfrontaven el segon contra el tercer, només separats per 3 puntets, i van acabar amb repartiment de punts. Seran els de Conrad García, per tant, els que mantindran la plaça de privilegi una setmana més, però el regust és agre, ja que el Sabadell B, tot i la mala dinàmica que porta, va fer mèrits de sobres per haver-se endut la victòria. El tècnic creu que només va faltar una setmana més a afinar la punteria.
Estic, sobretot, content perquè és que hem fet un partit, jo crec que tot el que podíem fer per guanyar ho hem fet, i la piloteta no ha volgut entrar una setmana més, però bueno, estic molt orgullós de l'equip, de com està afrontant mentalment aquestes situacions, que no és fàcil al final jugar contra el tercer, quan jugues aquí, que venen ells amb una dinàmica positiva i a tu t'està costant fer el partit que hem fet. Crec que hem fet un tros de partit i que els jugadors han estat espectaculars. Algun dia, totes les que no ens estan entrant ara, doncs ens entraran i guanyarem 7-0, però de moment doncs anem acumulant gols.
Doncs van acumulant gols al Sarró, a veure quan arriba aquest 7-0 que pronosticava el Conrad García després d'aquesta sèrie de resultats que de seguida comentem. Abans també hi va haver lloc per la polèmica en el tram final d'aquest partit, d'aquest Sabadell B Figueres. L'atacant José Enrique va marxar del porter rival, que un cop superat el va tirar a terra fora de l'àrea. Això sí, el col·legiat ni tan sols va xiular falta quan es demanava l'expulsió per part del cantor sabadellenc. Comenta la jugada l'entrenador del filial arlequinat.
Nosaltres hem sentit el contacte. A partir d'aquí el línier amb una certa prepotència doncs et diu que no, i és una mica l'arbitratge que estem acostumats a tenir en molts casos. Hi ha alguns que no, que es poden equivocar o poden encertar, però crec que l'educació i les maneres de tractar no només els entrenadors sinó els jugadors, siguin quin sigui l'equip, crec que és principal, i en aquesta acció es poden haver equivocat o no. Nosaltres hem sentit el contacte, però ho veurem. Si s'han equivocat, igualment el resultat seguirà sent el mateix.
Tot i la bona actuació del filial del Centre d'Esports, com diem, és la quarta jornada consecutiva sense guanyar pel Sabadell B. Ara el coixí queda una mica més escurçat per continuar a la segona posició. S'ha reduït concretament a 2 punts amb la victòria del Vic al camp de la Guineueta. Per tant, l'equip usonenc que passa el Figueres a la taula. La distància entre el Sabadell B i l'equip empordanès continua sent de 3 punts, però entremig a 2 dels arlequinats es queda l'equip biguetà. Conrad García afronta així les jornades que queden aquest tram final de Lliga a la Lliga Elite.
Queden, ara no sé exactament, diria que uns 24 punts, no, en joc. Anirem a guanyar els 24, sigui quina sigui la situació. Si fem partits com avui serà... És que no tinc cap dubte que aconseguirem ascendir de categoria, perquè el treball de l'equip crec que és dels millors partits que hem fet a casa.
Doncs bones sensacions, tot i haver de conformar-se amb aquest 0-0 del Sabadell B. L'Europa B, com sabeu, s'ha escapat ja al capdavant de la Lliga. Segon, continua un altre filial, com el del Centre d'Esports, que lluita per ascendir a la Tercera Federació. Va jugar els 90 minuts, per cert, Pau Fernández en la setmana de la seva renovació amb el Centre d'Esports. Ho va fer, com és habitual, de lateral esquerra, tot i ser encara juvenil, i sobretot, tot i haver arribat a casa de matinada procedent de la Corunya, de la convocatòria amb el del primer equip. Per tant, descansa una miqueta i els 90 minuts de joc en aquest 0-0 del Sabadell B contra el Figueres. Publicitat i a la tornada waterpolo, també una mica d'handbol o ciclisme, entre d'altres.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. You got me.
Som-hi, va, 11 minutets i seran les dues. Anem amb el bloc poliesportiu. Comencem pel doblet de victòries de l'Astalpul Natació Sabadell a la divisió d'honor de waterpolo. Comencem sobretot amb la del masculí, que va aconseguir una victòria molt treballada, de molt mèrit, contra el CNB, contra el Club Natació Barcelona, per 11 a 10, per la mínima. Els gols d'Alberto Barroso i de Javi Bustos al tram final de l'enfrontament van ser decisius per capgirar el marcador en contra. L'entrenador Quim Colet, en declarar a Televisió Sabadell Vallès, explicava com el factor mental va ser clau en aquests últims minuts de partit.
Tenim una certa experiència, doncs, sobretot tenint el cap molt fred i intentant les oportunitats que tinguis, doncs, aprofitar-les, i sobretot, a més, defensant molt bé, no? Aquesta és la situació. O sigui, és una qüestió mental i sobretot de concentració dels jugadors.
Amb aquest triomf, l'Astralpul masculí reforça la segona posició a la taula, avantatge en 5 punts al CNB i amb un partit encara pendent. Colet es mostra feliç per la victòria i creu que les baixes del rival encara el feien un puntet més perillós.
Estic molt satisfet perquè d'alguna manera, doncs, bueno, quan els partits et van de cara, doncs, evidentment, és més fàcil guanyar. Avui tenia una dificultat afegida perquè el CNB, doncs, tenia unes certes baixes, i quan un equip, doncs, té problemes moltes vegades, doncs, bueno, és com un animal una mica ferit, en què és més perillós a vegades.
Per ser l'MVP, el millor jugador del partit, va ser pel porter del club, Edu Lorrio, amb una gran actuació. El madrileny, feliç per la victòria, es queda, sobretot, remarca els petits detalls que van condicionar aquest 11-10 final.
Es un partido muy difícil, muy disputado, en el que había alternativas en el marcador. Nos hemos puesto arriba las dos primeras partes, luego ellos se han llevado iniciativa y, bueno, se ha decidido por pequeños detalles. Muy contentos por la victoria, la verdad.
Dissabte, el masculí de l'Astalpul Natació Sabadell viatjarà cap a França per disputar la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup contra el Turquan, amb un avantatge de 7 gols del partit jugat aquí. L'equip femení, d'altra banda, va guanyar plàcidament el Tenerife Cheide per 14-5 a Can Llong. Van destacar Irene González i Sabrina Van der Slot amb 4 i 3 gols respectivament. L'equip de David Palma va arribar al descans amb una renda ja molt còmoda de 8-1, un Palma que destaca la seriositat amb la qual va sortir l'equip, tot i tenir la mirada posada a la Champions.
Content de la victòria, no? Ja tenim la vista o el punt de mira de cara a la Final Four, i sobretot l'objectiu principal era sortir amb contundència. Són perillosos aquests partits perquè no té mal equip a l'Echeide i tu pots sortir una mica relaxada, no? Hi ha nenes joves convocades i la inèrcia pot portar a sortir tubeta i que passi com ens va passar a Limos, no? Amb el 5-1.
El femení de l'Astalpul visita aquest dimecres el Rubí en el partit avançat de la 16a jornada de Lliga. Serà l'avançada de jugar dissabte contra el Dunous Baros, l'últim partit de la fase de grups de la Champions, recordem, amb el bitllet ja assegurat per una nova Final Four. De fet, ja coneixem els 4 equips classificats, a més del Sabadell, també el Sant Andreu i el Mataró. Per primer cop, 3 de 4 seran catalans. Qui no ho és l'Olympiacos del Pireu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. You've got me where you want me.
I a tot això, més bones notícies. En handbol, els hispanos no han fallat i, per tant, els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Tarrafeta i Dani Fernández estaran als Jocs Olímpics de París. Anna Clara, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Bé, sempre quan el seleccionador Jordi Rivera compti amb ells, clar, tal com ho ha fet en els temps més recents, en els últims campionats, començant per aquest preolímpic, el que és segur és que Espanya ja ha aconseguit el bitllet per París.
Sí, tot després de signar una actuació molt completa en el preolímpic, guanyant els 3 partits del torneig. 39-27 contra Bahrein, 32-22 contra Eslovènia i 26-28 davant el Brasil. Així ho celebrava Tarrafeta després del triomf d'ahir contra els brasilers.
Un objetivo conseguido, encima con buenas sensaciones, así que no podemos estar más contentos. Teníamos muchas ganas de demostrar nuestro verdadero nivel y creo que, bueno, sobre todo el partido contra Eslovenia pudimos demostrarlo. Y aunque, bueno, hoy ha sido un partido, bueno, a cara de perro, donde Brasil se lo jugaba todo y nosotros, pues, evidentemente, queríamos irnos con una victoria delante de nuestro público, pues hemos demostrado, como has dicho, el buen nivel que tenemos y muy contentos por lo que hemos conseguido.
Per tant, el combinat estatal va obtenir de forma sòbria un dels 2 bitllets per a París. Per a Tarrafeta, a més, era un preolímpic especial per jugar-se a l'Olímpic. El sabadellenc va passar pràcticament una dècada jugant a Granollers, entre la base i el primer equip. El central del PUC agraeix així el suport rebut.
Nos da muchísimo gusto jugar y notar a 4.000, 5.000, 6.000 personas detrás tuya. Es increíble, ¿no? Jugar así es un placer y que nos hayan ayudado mucho en el partido de hoy.
La mala notícia, però, la va deixar Aleix Gómez, que no va poder jugar ahir per una contusió al genoll esquerre. El sorteig de París 2024 serà el 16 d'abril. Hi participaran 12 equips i Espanya, com a cap de sèrie, s'estalviarà creuar-se amb Dinamarca.
Doncs tenia l'espina clavada de l'últim europeu, se l'han tret, van quedar eliminats a la primera de canvi, per tant, encara tenien pendent la classificació olímpica, ara ja la tenen a la butxaca, ahir ja era de manera virtual, havien de perdre per una animalada de gols contra el Brasil per perdre aquest bitllet olímpic, van guanyar, per tant, triplet de victòries dels hispanos i directes cap a París 2024. Més en vol. En aquest cas, en clau molt més local, aquí a casa, l'OAR Gràcia Femení ha caigut de les places de fases d'ascens. Les de Carol Carmona van punxar a la pista de l'Alicante i ara són terceres a la Divisió d'Honor Plata Femenina.
31-31 va ser el resultat final i amb aquest ja sumen el 5è empat a la Lliga. El partit es va iniciar amb bones sensacions per les gracienques, ja que van començar guanyant, però a la segona meitat el ritme de les valencianes va anar en augment i van acabar empatant el partit en l'últim minut. Emma Serna, jugadora verd i blanc, que afirma que podria haver guanyat l'enfrontament qualsevol dels dos equips.
Qualsevol dels dos, ja que elles van fallar en ocasions que podien haver marcat bastant clars i nosaltres també vam errar un parell de xuts, uns passes i a l'últim atac nostre, per exemple, un passiu que no vam saber com gestionar-ho i això doncs va ser clau per acabar empatant i no guanyant com ens hauria agradat.
Pel que fa als equips pròxims per la lluita de fases, el Sant Joan d'Espí va guanyar el seu enfrontament contra el Palau Tordera i va passar de la quarta a la segona posició, mentre que la Roca va perdre a casa de l'handbol Onda. Per tant, per resumir, el Mislata ja és campió i ha ascendit a la Divisió d'Honor, i en la lluita pel segon lloc que dona dret a disputar les fases d'ascens, ara el Sant Joan d'Espí és segon amb 33 punts, però ha jugat un partit més que l'OAR, que és tercer amb els mateixos punts, i que la Roca quart amb 32. Tot i l'empat de dissabte, Serna creu que les sensacions són bones.
Realment, a la tornada vam estar analitzant el partit, algunes el vam veure, i realment vam fer un bon partit, o sigui, vam analitzar l'atac, la defensa, i en comparació amb les últimes jornades, doncs podem treure que vam ser capaces de saber gestionar petits detalls i tal, tot i que havent empatat, doncs vam treure el nostre ADN, que era defensar i córrer, i amb això vam poder aguantar els últims minuts.
I atenció, perquè arriba un cap de setmana clau. Les verdiblanques s'hauran de tornar a desplaçar aquest dissabte a València per disputar el partit ajornat contra el Levante i diumenge rebran a casa el Benidorm. Després d'aquest doblet ja només quedaran 2 jornades per tancar la fase regular. I pel que fa al masculí, aquest cap de setmana hi ha hagut descans pels de la Primera Nacional i el pròxim partit serà dissabte contra el Sant Esteve de Palau Tordera.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Adeu.
Informacions en format més breu. Dol al Club Natació Sabadell per la mort d'Eulàlia Castanyer López. L'exnedadora del club va morir als 73 anys i dissabte va rebre la cerimònia de comiat a Sant Fèlix. Castanyer va ser, conjuntament amb una de les seves germanes, l'olímpica Isabel Castanyer, una de les primeres alumnes de l'escola Santa Clara. Entre les fites més destacades de la seva trajectòria, el subcampionat d'Espanya als 200 braça i també va obrir un gimnàs amb el seu nom al carrer Corominas. Més coses, ciclisme. Òscar Rota ha estat segon a Zamora. El ciclista sabadellenc del conjunt Zamora i Namora va estar a punt de guanyar a casa del seu equip el trofeu Caja Rural Gran Premi San José de Muelas del Pan. Però en els últims metres li va guanyar la partida el rus del Baix Ebre, Ivan Smirnov, un nom que potser us soni perquè va fer doblet a les clàssiques sabadellenques fa pocs dies. El germà petit de Raül Rota segueix així les passes de David Domínguez, que l'any passat, encara amb el mallot del Zamora, també va ser segon en aquesta prova. Un Domínguez, ara a l'Aviludo Louletano portuguès, que va prendre part de la clàssica Arrábida a Setúbal, a Portugal. El de Castellarnau va ser 35è, a 56 segons del guanyador de la prova, el basc Joseba López, ciclista del Caja Rural. La pròxima cita serà a Portugal, també precisament. La Volta o Alentejo comença demà passat, acaba diumenge, i també hi prendrà part Raül Rota amb el mallot del Ràdio Popular Paredes Boavista. I Marta Romance, per cert, va córrer a Beasain, al Gran Premi Igarsa, la segona prova de la Copa d'Espanya Femines Cofidis. Tot i la feina del Massi Baixter, amb la sabadellenca com una de les ciclistes que tirava del grup, la seva companya Susana Pérez no va poder guanyar. Va ser segona darrere de Valeria Balgonen. Romance va entrar 32ena a 2.05 de la guanyadora. I, per últim, avui arrenca el quadre final de l'Open Lexus Sabadell de tenis femení a les instal·lacions del Club de Tenis Sabadell. Una cita que es du a terme des de fa uns dies pel que fa a la prèvia i fins diumenge al carrer Prat de la Riba. Ràpidament, donem un cop d'ull a la previsió de demà aquí a l'Hotel Suís. Explicarem tot el que s'hagi parlat a la presentació d'una nova edició de la Sweet Cup, un torneig que escalfa ja motors pel que fa al futbol femení. Tindrem també futbol sala, futbol juvenil i, entre d'altres, escoltarem el que digui David Estals avui a partir de les 7 al Tribuna Preferent. Insisteixo, twitch.tv/radiosabadell a partir de les 7 al Tribuna Preferent. Avui amb el Sergi Parc, abraçada des del control de so de qui ha estat fent sonar això a les mil meravelles, la Beatriz Aguilar, ara la Núria García i tota la colla d'informatius amb el Notícies Migdia. Que vagi bé el dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.